Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passant 6 minuts de la una del migdia, Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
I des de la distància, Juliana Canet, molt bon dia.
Molt bon dia, Roger. Aquí estic, a Budapest, avui.
Sí, ui, amb la veu aquesta de robot Doraemon.
Sí.
Saps anar amb robot Doraemon?
Sí, mira, ara tornarem a trucar, a veure si ho solucionem. No sabia que Budapest. Anàvem fluixos de cobertura. Sabia que...
Sí, la Juliana ha anat a Budapest per un compromís professional. Sí, sí, no sabem si a cobrir alguna roda de premsa, si a cobrir algun festival d'aquests, tipus People in Red, però allà, amb tot ple de famosos...
No ho sé, aviat ho veurem, si realment hi ha alguna cosa. Bé, Juliana, ara et tornem a trucar. Pau Espar, molt bon dia.
Molt bon dia.
Laura Grau, molt bon dia.
Bon divendres.
A veure, avui, d'aquí una estoneta, farem un especial d'Eurovisió, que no sé si esteu gaire al cas del festival. Però
alguna cosa hem anat seguint.
Doncs en parlarem amb l'Aina Ostrell d'aquí una estoneta i sentirem les cançons favorites. Ho dic perquè jo estic molt desconnectat d'Eurovisió, però sí que demà a casa es mirarà i farem un intent.
Per tu encara participa la Chanel, oi?
Sí.
Tu has quedat allà.
Sí, sí, sí.
Tu estàs
sí.
Estancat a...
Jo vaig passar de Bet, Dime, a Chanel. I ara et vull tornar-me a enganxar a tot això. Bé, passen 7 minuts a la una del migdia. Fa un parell de dies especulàvem sobre què deu pensar en Risto Mejide que la seva ex, la Laura Escanes, estigui parlant tan obertament de la relació que van tenir, perquè és veritat que últimament està explicant moltíssimes coses. Doncs bé, ens consta que gràcia no n'hi fa gaire.
Nosaltres que vam dir que segurament ell estava tan tranquil a casa perquè la Laura a les darreres entrevistes no està dient res que ell no sàpiga, que segur que ho devien parlar al moment de crisi de parella i de deixar-ho, nosaltres pensant que estaven al 2100 com la Laura Grau, doncs la Laura fa el podcast de les Mamarazzis, diu que en Risto comença a estar força cansat de tanta entrevista.
Me consta que Risto està frito, no. Lo siguiente, y que va hablando con los amigos íntimos y va diciendo que deje de hablar de mí. Que deje de hablar de mí.
Refiriéndose a quién?
A Laura.
A Laura. Clar, llavors tornem al que vam comentar fa dos dies. Acabaran Risto xerrant i replicant Laura Escanes?
Sí.
És que realment...
En Pau Espar com a autoritat en el món de les ruptures diu que
com a,
sí.
Com a tertulià.
No, digues.
Jo diria sobretot per com és Risto. És algú que precisament sempre li encanta controlar el relat i a més sap molt bé què explica i què diu. Aleshores, aprofitarà un moment no sé quan...
Té un programa diari, Té un programa diari de televisió i és més polític que personal, però...
Tampoc ha entrat mai en el que és el seu programa, almenys en el que fa ara, amb la vida personal...
Tot i que va fer un Chester dedicat fa molt poc sobre les diferències d'edat.
Exacte, jo crec que tornarà a treure aquesta carta de la performance, de l'edatisme i de que el món és super injust amb els homes grans que estan amb noies joves,
però
perquè,
sense...
clar, són víctimes de tot.
Exacte, les
però
víctimes.
Però jo tinc dubtes que parli en primera persona, Vull dir, crec que...
Convidaran Quico Matamoros, com l'altra vegada.
Però ell en primera persona, donant explicacions...
Però és que la Laura tampoc ho està fent. Vull dir, ell també s'està donant per al·ludit amb uns temes que la Laura està tractant de manera força genèrica. És evident que parla d'ells.
Sí?
Però el Risto també parlava d'ells quan treia aquest tema de l'edatisme, sense haver-ho de dir.
Espera, tornem cap a Budapest. Juliana.
Què tal? Aquí a Hongria tot segueix igual, Espero que sense veu de robot.
Sí? Com està el temps per Hongria? Quina temperatura esteu?
Doncs mira, fa molt bon dia, Estan una mica com nosaltres, jo crec. Vull dir, dia molt primaveral, sol... Bé, molt europeu.
Molt bé, doncs...
És el que té, al final.
Sí. Que té la Unió Europea. Escolta, Marta, a veure,
sí,
llavors
què? Sí, el cas és que les Mamarazzis tenen informació de l'entorn de la parella actual d'en Risto, que és la Natàlia Almarcha, ja n'hem parlat d'un munt de vegades, que té 28 anys, igual que la Laura Escanes, que no hi hagi un patró aquí, i saben que ella té ganes d'engegar molts projectes de parella i que en Risto potser no.
Ella quiere ser madre y Risto ya es padre de dos hijos.
Sí.
Ya,
te coloca en otro diferente, claro. En otro momento vital diferente.
Natalia tiene que viajar, vivir muchas cosas, y Risto todo eso ya lo ha hecho. Natalia se quiere casar con un bodorrio por la iglesia.
Y Risto ya lo ha hecho.
Pero eso no quita, yo sé, que tú sepas todo eso, pero quieras a esa persona y quieras intentarlo. Una cosa no quita la otra.
Però tornem a estar en el mateix, és que això és un déjà vu constant, sí, amb el que ha anat explicant la Laura Escanes. Has de forçar la màquina i intentar convèncer l'altre de coses que ja no té ganes de fer.
Però és que a més descobrint la sopa d'all, descobrint la sopa d'all total amb les diferències d'edat en una parella. Estem en moments vitals diferents, un vol fer una cosa i l'altre no vol fer una altra, no ens entendrem. Ostres, nois, és de menú. O sigui, ja 2024, sí, passant pàgina.
Spoiler, hi ha un spoiler molt clar.
Juliana, com ho veus, aquesta batalla Risto-Laura fa?
A mi em sorprèn que el Risto Mejide estigui realment molest per les coses que deia la Laura, perquè com la Laura... No la Laura fa, la Laura Escanes, perquè de la manera com parla la Laura Escanes, és que és el que comentàvem, que a mi em sembla que ella ha d'estar més que informat, no? O sigui, em sembla molt estrany. El que passa que tinc present que el Risto Mejide li molesta molt, en general, que parlin d'ell, uh-huh, i intenta controlar moltíssim el relat, cosa que la seva exnòvia, Laura Escanes, en realitat ha pres d'ell. Perquè ella fa una mica el mateix.
I una cosa, és que ells van ser qui van vendre la seva boda a Lola, eh? Vull no, dir que clar, és una cosa que vull dir que en Risto pot renegar molt de la premsa del cor, però quan paguen potser sí que li interessa, eh?
Clar, que això és el que és molt trampós, saps? Perquè si tu estàs disposat a cobrar diners explicant la teva vida privada, després has d'assumir que la resta en parlarem durant anys. I és que aquesta ruptura, encara que hagin passat 30 anys, en seguirem parlant.
I per mi ja no és només que es parli d'ells, sinó que la Laura parli d'ell així. Ho dic perquè precisament a l'entrevista que li va fer fa uns mesos en Roger Escapa, al suplement, ell qüestionava que estiguéssim opinant sense tenir en compte el que pensaven elles. Però és que ara ella ha parlat.
Clar,
i està dient una cosa molt diferent.
Clar, que estàvem discursos sent paternalista amb la Laura, no? Doncs ara que la Laura ha dit no, teníeu raó quan parlàveu de mi.
Ai, és que tenen discursos oposats ara mateix.
Bé, estarem pendents a veure si hi ha reacció d'en Risto, perquè al final la Laura fa també es cansarà, suposo, d'anar explicant, si no té una mica, no? És com un partit de pàdel, si mai te la tornen, al final
la Laura fa, no se'n cansa mai, la Laura fa.
Porta molt temps, insistint
la
amb el tema
fa,
aquest.
La Laura fa, com és el rànquing aquell ATP, va la primera.
Sí, això és veritat. Escolta, hem de parlar de Shakira. Aquesta setmana ja ho intuïem i finalment doncs, s'ha confirmat que Shakira no estarà obligada a tornar a Catalunya perquè la justícia ha arxivat la nova investigació que havia obert contra ella.
Sí, que és aquesta segona investigació que s'havia obert perquè la Hisenda espanyola sospitava que havia muntat una xarxa d'empreses per evitar pagar impostos amb la gira del Dorado i els seus drets, però aquesta setmana la Fiscalia va demanar que es posés fi a la investigació perquè no ha trobat prou indicis del suposat frau fiscal i per això, lògicament, doncs, el jutge ha arxivat la causa perquè no hi havia acusació. I ara Shakira queda alliberada de la justícia perquè el novembre va acceptar els 3 anys de presó que no haurà de complir i la multa de gairebé 8 milions d'euros per una primera investigació, aquella era la primera, de també frau fiscal.
Que va ser aquell judici que només va dir sí.
Exacte.
Anava vestida de rosa, per mi això és el més remarcable.
Bàsicament va admetre els fets.
¿Usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas?
Sí.
Muy bien, pues puede volver a su...
Gracias.
Ja està.
El jutge diu, puede volver a su, llavors queda com encallat, no?
Es posa nerviós, el jutge.
No sap què dir-li.
Puede volver al doncs, seu seient.
No? A la cadira.
Clar, la cadira.
Vale, sí, pensava que l'enviava a casa o no sabia on
enviar. No estava declarant en videotrucada, que va tenir aquí.
T'has d'aixecar i anar a la cadira aquella de davant del jutge. Clar, i en paral·lel, en aquell judici hi havia aquesta altra causa oberta que ara s'ha arxivat.
Ja està. És a dir, en aquella ocasió va arribar un acord i aquí no ha sigut necessari perquè directament l'acusació que feia la fiscalia, doncs, diu que no veu prou indicis i demana que s'arxivi, i així ho ha fet el jutge. I s'ha de dir que, clar, ara, sobre aquest debat, que ella sempre havia criticat molt les investigacions que li havia fet Hisenda, perquè deia que la perseguia, que li vulnerava la intimitat. També hi ha aquella famosa declaració que la Juliana recorda, no?, d'una de les investigacions que li va dir al jutge, no conec ningú que estigui en un procés penal per tenir nòvio.
És icònica, aquesta frase.
És veritat que...
No, és de les meves frases preferides per sempre, o sigui, és meravellós.
Doncs, evidentment, les investigacions van començar per la relació amb Gerard Piqué, pel temps que passava vivint aquí i on pagava els impostos, i el seu advocat, Pau Molins, va fer unes declaracions fa uns mesos a RAC1, quan va arribar en aquest acord per evitar el judici, que van omplir molts titulars.
Però si s'hagués enamorat de Sergio Ramos, que és jugador que era del Real Madrid i ara està al Sevilla, li hagués costat molt menys diners.
Clar, jo crec que s'ha d'explicar bé, això.
Crec que en Pau s'apunta al nostre equip del paper de plata.
Sí.
Que entri el paper que a nosaltres
de plata,
ja. Ens agrada molt el paper
cada
de plata, eh?
Cada dia entra més del paper de plata en aquest estudi.
No, a veure, l'argument de l'advocat no és que a Hisenda li interessi més Piqué que Ramos, sinó que a Catalunya hi ha més impostos.
si ets resident a Catalunya, pots anar a la presó per un delicte que és impossible fer, fent la mateixa conducta a Madrid, per exemple, que no hi ha impost de patrimoni.
Per tant, ell ho deia pel fet que Gerard Piqué és català i viu a Catalunya i Sergio Ramos aleshores vivia a Madrid i els impostos són diferents.
Però que no ho hagi fet una mica també pel tema Barça-Madrid, eh? No? A veure...
I sabia que això era un titular boníssim.
Sí. Sí, no, no, evidentment, i el fet és que ara Shakira pot dormir tranquil·la, no s'ha de preocupar per tornar a Catalunya si no li ve de gust, que per les últimes declaracions que ha anat fent de Barcelona no sembla que guardi gaire bon record, i de fet, podria, i sabem que per la gira que farà els pròxims mesos no passarà per Catalunya, sinó que anirà justament al Santiago Bernabéu a actuar.
Doncs bueno, veurem com és aquest concert a Madrid, però no creieu que es traurà de la butxaca la carta Barcelona a última hora?
Però és que encara no ha anunciat la, no ha anunciat la gira europea, encara. No. Només ha anunciat la gira als Estats Units.
Però sabem que el Santiago Bernabéu és...
Això és el que deia el Mundo, no ho sabem encara 100% confirmat per ella.
Falta
no,
aquella dones... publicació amb totes les dates.
Clar,
i tots els concerts.
Clar, estem esperant-la.
I seria molt greu, penso, que no passés per Barcelona.
No és broma que jo cada dia entro a Shakira.com.
Per veure si han afegit Barcelona, concert a Barcelona.
Sempre entro a la web, cada dia.
Juliana, concert a Barcelona de Shakira, sí o no? Què et diu la teva intuïció?
Jo crec que si no fa concert a Barcelona no serà només una falta de respecte per Catalunya, sinó que serà una falta de lògica brutal, perquè té moltíssims fans aquí i al final és una ciutat superimportant, vull dir que hauria de venir. I si no ho fa només per la rabieta, per mi haurà dut massa lluny la història de fer-se la rancuniosa, eh?
Jo no dic la rabieta, però hi ha un cert procés de dol dels espais que comparties, també. Vull dir, jo hi ha llocs on encara no puc tornar i potser fa un o dos anys que vaig deixar aquesta persona, m'explico.
Però, ai, ai, però no ets la Shakira, eh? Laura, la Shakira ha de poder menjar-se la pena i anar a fer un concert a l'estat d'on sigui.
Doncs bé, queda l'incògnita aquesta que veurem en els propers dies i que segurament ho veurem al moment, perquè si la Marta entra cada dia a Shakira.com,
sí, jo, no patiu,
a la,
informació
a la que surti,
al moment
ho veurem. No!
Maldito seas, Weston! Maldito seas!
Bé, aquest és un fragment del tràiler de la nova estrena de Viggo Mortensen, la seva primera pel·lícula com a director, i sempre és bon moment per recordar que bueno, està vivint una bonica i llarga història d'amor amb l'Ariadna Gil.
Les meves parelles preferides.
Jo la tenia molt oblidada, aquesta parella, i ahir que la Marta va insistir en el tema aquest, dic hòstia...
Cal refrescar aquesta història d'amor.
A vegades estàs allà i pensar en ells, i ja està. I a més, enamoradíssims, que sempre surten fotos seves pel carrer morrejant-se després de 14 anys de relació. I és que, clar, la seva història d'amor és per viure-la d'aquesta manera. Recordem que l'Ariadna Gil, actriu de Goya, de Barcelona, va estar casada 15 anys amb el director de cine David Trueba, amb qui hi ha dos fills en comú, la Violeta i el Leo, i tot anava bé en aquest matrimoni fins que l'Ariadna va conèixer en Vigo el rodatge de La Triste el 2006. Al cap de dos anys van tornar a coincidir en un western d'aquests que li agraden en Vigo, que es deia Apalusa, i allà va ser on es va acabar d'embolicar la troca.
Nos dedicamos a un trabajo poco habitual.
¿Desde cuándo se gana la vida matando?
No mato, hago cumplir la ley.
Com li agrada a Viggo Mortensen un western d'aquests salvatges, eh? A mi no em puc estar més fora d'aquest univers, però vaja, en fi, si a ells els funciona, a mi també. Llavors, el Javier Cercas, que és amic íntim del David Trueba, que és un escriptor aficionat a incorporar el safareig de proximitat a les seves novel·les, va basar la trama d'un llibre que es diu Un monarca entre les sombres en el triangle amorós entre David Trueba, Ariadna Gil i Viggo Mortensen, motiu pel qual sabem molts més detalls dels que caldria.
Com ho ventila en Javier Cercas, tu?
És allò que és ficció i, per tant, sempre hi ha el dubte de fins a quin punt s'ajusta o no a la realitat.
És un triangle molt tòxic o és un triangle bonic?
No, per mi és bonic, però clar, evidentment hi ha dolor. En una ruptura hi ha dolor i el pobre David ho va passar fatal. Cercas escriu a la seva novel·la literalment. Un dia, mientras me contaba que acababa de verla para hablar de los niños como hacía a menudo, se desmoronó y empezaron a correrle las lágrimas por las mejillas. Sintiéndome impotente, le dejé llorar, luego le dije con rabia que se estaba equivocando. Bueno, aquí el Cercas fa com aquest paper d'amic que vol que ho digui el teu ex i que li tinguis ràbia perquè passis pàgina ja d'una vegada.
I insulta-la, insulta-la, digue-m'ho a la cara, a veure com la insultes. Que dius, tio, a veure, tampoc...
Sí, s'estava passant.
Aquí despertant la serp del verí heavy.
Però és que el bo del David Trueba, que també viu al 2100, és dels meus,
què diu?
Li contestava, és que és molt guapo i molt ric i fins i tot té els ulls blaus. I a més... El problema és que aquest fill de puta és un tipus fantàstic, una persona boníssima i un actor collonut. Com vols que em cagui en ell?
Acceptant la derrota completament.
M'encanta.
És una manera de portar aquest dol al contrari que la Shakira, no?
Sí, la cara i la creu,
la cara i la creu.
Literalment.
I bé, doncs, com bé vaticinava en David, amb tota la seva pena, l'amor entre en Vigo i l'Ariadna va perdurar molts anys, fins al dia d'avui, en què ja us diem que seguim veient-los morrejant-se per tot arreu, i el que ens fascina sempre és el català que té Vigo Mortensen després d'estar 15 anys amb l'Ariadna.
Agradeixo aquest premi, així com l'honor de ser considerat artista de criança argentina. Sé que aquest festival és de gran importància pel cinema català i espanyol.
Boníssim.
Però sí, encara sí. Ho és més.
Hi ha marge de millora. És que per la gent que no ho ubiqui en Vigo Mortensen, és l'Aragorn del Senyor dels Anells.
Exacte.
És un actor que tots hem vist i que tenim la seva cara gravada de Captain Fantastic, també. Vull dir, ha fet un munt de pel·lícules.
Però sobretot el Senyor dels Anells, a més, en el moment en què havia acabat la saga i, per tant, era l'actor de Hollywood.
Juliana.
No, que el titular que a l'Aragorn del Senyor dels Anells parla en català perfecte, posa la pell de gallina, home. Però també nosaltres ens emocionem en poc, perquè realment, és a dir, si fa 17 anys que està amb una dona catalana, és el més normal que hagi pres català i m'encanta que hagi estat així, però és lo normal.
També és veritat que nosaltres sempre som molt partidaris de les relacions de fidelitat i aquí de cop i volta estem dient, oi, que bé, li va posar les banyes amb en Vigo Mortensen i ara ens encanta aquesta relació. Vull dir que és veritat que depèn de com ens venguin una cosa o l'altra, la comprem o no.
No, sí, jo crec que va ser una ruptura bonica.
I per mi un dels titulars que ho has dit dues vegades tu, Laura, i ara em diràs si és cert, és que es morregen pel carrer, després de 15 anys, que penso que no és una cosa habitual, per tant...
No, és estar profundament enamorats.
Som uns romàntics, i aquesta setmana hi hem parlat de dos morrejos al carrer, no? Perquè la Paula Badosa i en Tsitsipas també es van morrejar abans de deixar-s'ho al mig del carrer, vull dir que està pujant la pràctica aquesta.
La primavera, primavera.
Sí, és la primavera, això. Marina Romero, molt bon dia.
Bon dia, quina il·lusió.
Parlant de morrejos.
Una mica més acaba la temporada i no m'havíeu convidat cap dia,
Parlem molt de tu, ja ho
jo
saps.
Jo que sóc una fidel oient del que no sortir d'aquí.
Que
a casa
patir.
També, a vegades la meva mare em truca i em diu, escolta una cosa, diu, han explicat el que no sortir d'aquí que l'altre dia vas dir, no, impossible, no, t'hauràs confós.
És que ens passa una cosa amb la Marina i és que abans d'entrar al programa hi ha un sofàs aquí al vestíbul de la ràdio, comentem una mica les vides.
Sí, pròpies. Les vides, sí.
Hi ha aquella línia tan fina del directe i els sofàs, que a vegades...
No saps on s'ha dit què.
No saps on
sí,
ho has dit.
No, sí, perquè a vegades he escoltat barbaritats. Barbaritats. S'han dit barbaritats meves aquí,
I espera't, avui.
No, ui, espera't. Espera't. I més que se n'endiran,
T'hem citat...
Ens consta que estàs enamorada.
Ens
consta que estàs enamorada.
Jo? No, per favor, que ma mare estarà trucant en 3 segons, si us plau.
Que s'esperi 3 minuts, perquè després de la publi, ta mare haurà de sentir algunes preguntes que et farem sobre això.
Instagram és com el nou Tinder.
Està bé, sí.
Sí, es lliga molt per Instagram.
A veure, jo ara mateix estic solter. I...
Vale, tenim suficient.
No.
Us heu fixat que és una cosa que li agrada explicar?
Sí,
que està solter.
Ho ha explicat a la Sotana,
És una cosa que ell li agrada destacar.
No, Marina, però no ens desvís l'atenció.
No, però això em sobta.
Aquest tonet de veu teu...
A veure...
Aquest tonet de veu teu l'haurem de repassar i analitzar.
És que per això t'hem citat aquí, perquè aquest matí hem sentit l'entrevista al matí de Catalunya Ràdio, però volem saber el que no es veu, el que no ha sonat per antena, que són moltes coses, detalls... Mirades... Bé, ara unes quantes preguntes que t'hem de fer, ara tornem.
Vinga.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
L'aigua d'aquest riu...
Boja, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Una mica constipat.
Ja ho veig. T'he preguntat si estaves dormit. Dic, a veure si el Bojan serà dels típics que es lleva passades les 10 del matí.
No, vinc aquí bastant d'hora, però...
Sí?
Un minut i arribem a 2:15 del migdia. Avui, en Bojan Kirkić, de 33 anys, ha passat pel matí de Catalunya Ràdio amb la Marina Romero. Un Bojan refredat, no?
Digue-li fa 15 dies,
sí,
perquè
que
aquesta entrevista...
Gravar, no?
Sí, la vam gravar fa 15 dies, l'havíem d'emetre divendres passat, però vam fer canvis en la programació i llavors es va posposar 15 dies més. La vam gravar el dia que més pluja va caure a Barcelona des del 2021. Te'n recordes d'aquell dilluns?
Sí, jo tenia
la imatge de dir, ja veuràs, anirem a la ciutat esportiva, posarem allà dos cadires al mig del camp...
Ho vau fer allà,
a la ciutat esportiva. Saps? Drama. Vaig arribar a dins ja tota mullada, de la pluja...
I lo romàntic que és això, Marina.
Sí.
Les millors escenes de pluja són així.
Eren d'aquells dies que dius...
Clar, perquè, a veure, sí, anem a reproduir. Tu sí. arribes a la ciutat esportiva, t'obren sí. aquella barrera, aparques el sí. cotxe, entres tota molla dintre les oficines...
Entro amb el...
l'entrevista, el despatx de
Moja. No, l'entrevista vam decidir que la fèiem a la mateixa sala de premsa, on compareix sempre Xavi abans d'un partit, on compareixen els jugadors... I llavors teníem l'opció de fer-la a dues cadires i jo vaig dir, saps què? No. Perquè a mi m'agrada aquestes entrevistes trencar amb el que seria una cosa habitual. Perquè més que res que són entrevistes que es tracta de descobrir una mica... li diem que estimes. És un títol que es va inventar el Ricard Ostrell. Va dir, aquesta temporada no vull que entrevistis gent amb gos. Vull que entrevistis, que puguis entrevistar tothom. Diu, mira, que facis un que estimes. I jo, com? I diu, sí, pregunta-li a la gent què estima. I vaig captar ràpidament el que volia. Total, que vaig pensar, no, amb dues cadires, és que em vaig imaginar, saps allò, com en una classe...
Molt fred.
Sí, sí. Molt fred.
Fred.
I vaig veure que hi havia la tarima on es posen els càmeres, on posen els trípodes i la càmera per gravar les rodes de premsa, i vaig dir, saps què, Bojan, vols seure aquí? I em va dir, sí, dic, doncs ho farem aquí. I vam seure a terra.
Vam entendre des del primer moment, doncs.
Sí, digues, sí. Juliana?
No, que es veu entendre des del primer moment, connexió des del primer instant.
No ens coneixíem, vull dir, no ens coneixíem. A vegades hi ha gent amb la que has coincidit o... No ens coneixem de res, però és veritat que al final, si tractes la gent, no?, una mica de forma...
Però a vegades crec que hi ha com dos tipus d'entrevistats.
A veure.
Quan tu arribes a un lloc, o hi ha com un silenci que no, per hola, què tal?
No, però a mi el silenci comença, no existeix.
I llavors comença l'entrevista i ja connecteu, i a vegades ja... tens moltes coses a dir-te abans d'obrir els micros.
No. La Marina crec que és una persona que ja vol connectar tota l'estona.
Sí, ella va amb l'USB ja.
No me'n vaig donar compte, i a l'entrevista de la Rosalén, que vam quedar al bar Mediterráneo, jo vaig entrar cantant Rosalén.
Bueno, clar, és que també...
Clar. Ella ho posa fàcil.
I Rosalén em va dir, ostres, diu, pues cantes muy bien. I dic, a ver, mentires no, per empezar. Perquè si alguna cosa faig és cantar fatal. No, però vull dir, és veritat que ell va entrar ja a la roda de premsa, a l'entrevista, i li vaig dir, mira, Bojan, fem una cosa, la farem aquí, aquesta entrevista, li vaig explicar una mica com anava, perquè clar, ell naturalment no sabia ni qui li feia l'entrevista, ni qui venia, jo crec que no sabia ni que venia a Catalunya Ràdio a entrevistar-lo.
Coneix Catalunya Ràdio?
Li vaig preguntar si què escoltava, quina ràdio, que és una pregunta que sempre faig a tothom que entrevisto.
I què?
Em va dir que si pujés al seu cotxe té totes les emissores musicals gravades.
Val, per tant,
que hi és
no,
més de música.
Sí, sí.
I vaig pensar, doncs, no. Escolta la ràdio.
Sí, posa-la algun dia.
Posa-la algun dia, sí, perquè si... vaig pensar...
A veure, la ràdio musical és ràdio, eh?
No, totalment.
Sí, home, no,
però
sí.
Vaig pensar, ostres, jo, si fos ell, m'interessaria saber què diuen de tant en tant els seus programes de ràdio, l'actualitat, per on va... M'escoltaria que no sorti d'aquí,
perquè
a vegades parlen de mi i no ho sé, no?
Sí.
Bé, anem a recuperar alguns moments de l'entrevista. Per exemple, només de començar, ja li demanes a quina hora es lleva i com són els matins a Can Bojan.
No, vinc aquí bastant d'hora, però...
Sí?
Sí.
A quina hora vens?
Bueno, sobre les 9, 9 i mitja.
Com és que està refredat? Què fas abans de venir a la feina?
Pues m'agrada, amb tranquil·litat, despertar-me, fer-me el cafè, reflexionar una mica, pensar pues, el que tinc que fer durant el dia i venir.
Amb què reflexiones al matí?
Bueno, una mica pues, amb el que estic vivint. O sigui, en el moment en el que estic, pues, lògicament és un moment d'aprenentatge, un moment nou per mi. Després de tants i tants anys, no?, jugant a futbol, farà menys d'un any que vaig començar una nova etapa, i el sentir el que estic fent, que realment m'agrada.
Que està
i
una mica així reflexiu, sí, com reflexionant sobre el pas del temps i qui és ell, de veritat.
Sí. Sí, jo crec que els esportistes d'elit o de primera divisió, quan deixen, no?, la seva rutina diària, no?, el que ha estat la seva vida des de que són ben joves, necessites un temps per adaptar-te i per dir, val, ara la meva vida és aquesta, ara em dedico a fer això, i crec que això no ho superes d'un dia per l'altre.
Com una jubilació anticipada, clar, que per edat no tocaria, no?, i potser també per capacitats físiques i moltes altres coses.
Sí, de fet, hi ha molts esportistes que s'han perdut en aquest camí. Al sí, centre sí. del rendiment, fins i tot van crear la figura d'una persona que una vegada et retires t'ensenya, perquè clar, t'has de tornar a incorporar, no és el seu cas, perquè ell l'ha fitxat al Barça i, per tant, més o menys segueix vivint en el mateix ecosistema, però hi ha molts esportistes que d'un dia per l'altre
els
has d'ensenyar,
no?,
a tornar-te a integrar a la vida mateixa.
Clar, dèiem que té 33 anys,
sí,
i l'hem sentit en altres entrevistes. Explicava la Sotana, per exemple, que ell era solter, ho havia passat molt malament quan l'havien deixat. Va sortir aquest tema? Te'l va treure, el tema d'estar
solter? Sí, jo no li pregunto en cap moment, i ell diu... Perquè a mi aquesta entrevista tenia dues opcions. Una, parlar del llibre que havia tret, on parla tots els problemes de l'ansietat, que ja ho s'ha explicat a tot arreu.
Està molt xafat.
Dues, parlar de futbol, no sóc jo la persona més indicada per parlar de futbol, futbol, o això ho hauria de fer el Tot Costa, o hauria de fer l'Alea Tudel, o hauria de fer el Departament d'Esports, i vaig pensar, doncs anem a descobrir una mica qui és el Bojan, més enllà del futbolista, més enllà de tot el que ha explicat per l'ansietat. I llavors vaig tenir molta curiositat, al ser una persona de 33 anys, doncs quin us fa, no?, de les xarxes socials, i em va fer molta gràcia, no?, quan explica, per exemple, què fa ell a Instagram. Instagram és com el nou Tinder.
Està bé, sí.
Sí, es lliga molt per Instagram.
A veure, jo ara mateix estic solter i no et diria que és un Tinder per mi, però sí que és una aplicació que és la que més estic i és amb la que més probablement interactues amb la gent, perquè és amb la més fàcil.
L'utilitzes, per tant, per conèixer gent, sí, per parlar amb la gent. Ara, de cop i volta, t'obre Bojan i et deus quedar a casa, que et dius, ai, mare meva.
No, sou bastant tímid amb això.
Ah, sí?
Sí, no sóc d'obrir a gent que no coneixo, però al final tampoc vull... O sigui, si algo no he sabut fer, no? I no amb el tema de conèixer gent, sinó amb qualsevol situació, és el fet de creure'm que sóc Bojan. I no d'una manera de xuleria, sinó d'una manera de seguretat, d'una manera de confiança, d'una manera d'entendre que sóc una persona. No? Que lògicament que té els seus valors, que té...
Aquí no m'interessa, m'interessa el titular, que sí que lliga per Instagram, i t'ho diu amb una veueta, Marina, que què vols que et digui?
No, ell després una vegada vam acabar l'entrevista, vam seguir parlant, i ella em va estar explicant el que li passa i el que no li passa a Instagram. Al Bojan el que no li agrada és que tu el tractis com el Bojan futbolista. El Bojan, si tu et vols apropar amb ell, l'has de tractar com a la persona que és.
Clar, però què has de fer veure? Que no coneixes que és en Bojan, perquè llavors encara es crea una cosa encara més estranya.
No, que ho hagis de fer veure o no fer veure, simplement que tu t'interessis per aquella persona, no pel que ha estat o pel que és aquella persona, però és que una mica et passarà tu també presentant aquest programa.
Sí, sí.
Però és que saps què passa? Que arriba un punt potser que aquesta gent que ja és tan famosa només es pot relacionar ja amb altres famosos. I per tant lligar, ja com aquell Tinder de famosos,
Raya, sí.
Doncs potser has de tirar una mica per aquí.
Però ell, o sigui, jo vaig anar a la premiere del documental aquest que va estrenar fa pocs mesos. Sobre
també va dir que era solter?
No.
Ja no falta dir-ho a la BBC, ja només.
Però tu veies que passaven pel fotocall, doncs la porta, eufòric, li encantava allò davant les càmeres, també Xavi, i en canvi ell, una mica cohibit, o sigui, no li agrada, diria, l'exposició. No. Voldria passar desapercebut, i òbviament no pot, perquè tothom sap qui és.
Jo en un moment de l'entrevista li pregunto, per exemple, quan ell surt de festa, no?, i si va al reservat a les discoteques, no?, als privats, i no el veuràs mai a una discoteca de Barcelona de feta i no surt per Barcelona. Ella a l'entrevista explica que surt per Lleida i amb els amics de tota la vida. Però amb 33 anys, per exemple, tu a una discoteca amb els amics has d'anar a llocs on sàpigues que et tractaran bé, no?
Realment les discoteques
no m'agraden
i no m'han agradat mai.
Mai, eh?
Lo que és discoteques, sí que són lo que és els bars de música, sí que m'agrada més. Aquí a Barcelona realment he sortit molt poc de festa. On surto i on he sortit molt és a Lleida, bàsicament perquè surto amb els amics.
Clar.
I allí la gent me coneix. Llavors, clar, és un ambient en el que ja no es necessiten zones VIPs, ja no es necessiten zones reservades, puc estar entre la gent. Lògicament, sempre hi ha algú que té una foto, sempre hi ha algú que...
Pues
que...
Julián, amb tot això que estàs sentint, tens la sensació que en Bojan només vol ser... Mare de Déu, que estan fent
un show aquí. I el premi GP a Budapest.
Tens la sensació que només vol ser un noi de poble?
Sí, bueno, no sé fins quin punt ell és una mica personatge. O sigui, jo a vegades tinc la sensació que tots aquests discursos que fa, la Marina ens ho explicarà millor, si ho va veure genuí, però el veig que ell detecta que a nosaltres ens ha funcionat aquest discurs de, oi, pobre Bojan, ell només vol ser un noi de poble, ell només vol una vida normal, i llavors és com que l'explota molt. El que està claríssim és que el Bojan li agrada a la Marina. O sigui, quan et diu
l'Instagram,
està cridant els quatre vents. Marina, sisplau, envia'm tu un missatge directe per Instagram.
No. Clar, és que no estem parlant de la importància. Si és que, si heu parlat posteriorment a l'entrevista, si hi ha contacte.
A vegades. No,
jo, a tota la gent que entrevisto el que estimes, a tota la gent li demano el telèfon mòbil.
Titular.
No, però perquè... Mira, només hi ha una persona que no me l'ha donat, perquè la persona de premsa ho va evitar, que és Rosalén. I la resta, juraria que sí, que tots, però perquè m'agrada després... Perquè... M'agrada després comentar les entrevistes amb ells. M'agrada saber que com l'han vist, que els ha dit la gent.
I que és un tipus d'entrevista la que fas tu, que és bastant íntima, vull dir.
Clar,
que
el
tema
íntima,
és molt personal. Crees
ja
un lligam, llavors,
sí, sí,
a partir de...
Rosalén no me'l va donar i crec que haguéssim... Sí.
Haguéssim sigut amigues, sí, eh? Sí, haguéssim anat a fer un cafè.
Sí, sí, sí.
Hi ha un moment de l'entrevista que tinc com la sensació que en Bojan critica una mica els mitjans quan parlem de coses seves sí. que no senyeixen a la carrera professional.
En els últims anys, amb tot el que és el tema de les redes socials, donem molta importància a moltes coses que no són futbol.
Què seria el que no és futbol i que li donem tanta importància?
Bueno, pues a la part del jugador que no té rellevància o que ha de tenir menys rellevància no, en el seu dia a dia, que igual nosaltres mateixos som els primers que ho fem possible. O sigui, cada jugador, cada esportista té la seva participació a les redes socials o mitjans de comunicació, però sí que tot allò que no sigui important d'aquell esportista, a lo que implique...
Clar, que jo penso és que no és important per ells, o per ells, però per la gent li agrada molt saber els seus ídols, a veure què és el que fan.
Vol saber, i llavors és el que diu ell, no? Diu, nosaltres també participem d'això quan pengem coses, no? Quan t'exposes a cert nivell.
I quan fas un documental, és que també em fa una gràcia aquests famosos que diuen no vull que es ventili res de la meva vida privada, i ho ventilen ells. Que dius, què us penseu, que no comentarem res d'això que acabeu de publicar?
Sí, per això ho diu, no? Que ell reconeix, diu, som els primers que hi juguem, no? I al final, si no hi vols jugar, doncs no t'hi posis, no?
Hi ha un altre moment de l'entrevista, que de fet hi ha un tall que ha penjat Catalunya Ràdio a Instagram, que és l'inici de tot, em sembla que és. Jo noto una química forta.
De què es parla en un vestidor?
Bueno... predominen certes coses.
Què? Tipo què? A veure...
coses que són de vestidor.
El vídeo
de
sexe.
Un moment, o sigui, és pornografia aquest vídeo.
Descriu el que has vist.
Unes miradetes, uns somriures, els gestos, l'expressió corporal, Marina...
No, és veritat, jo crec que... Vull dir que, no sé, potser s'esperava una entrevista més futbolística, una entrevista més del llibre, i al final va ser una conversa com la que tindries una mica en un bar,
tinc la sensació que el sorprens. És a dir, que ell no s'espera aquest to.
Home, perquè jo després li pregunto i li dic... costa trobar jugadors intel·ligents en un vestidor, i em diu, aquesta pregunta? Diu, aquesta pregunta, i es posa a riure. Volguem dir, hòstia, amb aquesta pregunta em fots una putada, perquè aquest contesto jo ara, no? I se'n surt molt bé, perquè diu, doncs, un vestidor és com la vida mateixa.
Ja, et trobes de tot.
Et trobes de tot, però sí, em diu aquesta pregunta, que no sé si volia dir calia o m'estàs posant en un compromís.
Però, per tant, els vestuaris es parla de sexe.
A mi m'agrada aquesta resposta que ell dona, perquè sense dir res, només ja, amb com riu sí. I amb tot el que no diu, ja t'està dient que sí, que els tòpics que ens hem fet, doncs, són aquests.
Reals.
Sí, són reals.
Val, Juliana, ja tancarem la comunicació perquè és que, clar, anar retransmetent les obres de Budapest és un tema que em sap greu.
És molt cansat estar a Hongria.
Com has sentit aquestes respostes? Com has sentit la Marina? Com ho has vist? Quina imatge t'emportes?
Home, jo crec que abans que acabi el 2024 veurem un post a Instagram de la Marina i el Bojan junts en un context, diguéssim, que no sigui d'entrevista, més de quedar ells dos. Ja no dic, vull dir, d'amics, no? Ni que sigui, perquè hi ha hagut connexió, està clar.
Doncs molt
mira,
bé.
Va passar una cosa molt bonica a l'acabar l'entrevista, és que ens vam quedar parlant una estona, i clar, l'entrevista acaba parlant dels diners, no? Jo li dic, ostres, a tot futbolista ha d'anar sempre amb aquesta dona espectacular, que sembla model, que... I llavors, quan va acabar l'entrevista, em va com començar a dir coses que durant l'entrevista no m'havia dit, no? I vam estar parlant de com era un estiu perfecte per nosaltres, no? I...
Mare meva, quines converses, Marina!
Això fora d'antena, sí,
llavors,
sí.
Deus poder explicar quin és l'estiu perfecte
seu. No, i em va dir, jo no necessito una Eivissa, no necessito un vaixell, no necessito... Jo li vaig dir, no, jo és que sóc feliç amb unes bambes i anant a la muntanya i plantant la tenda, i em va dir, doncs això.
És un maig,
home,
és un maig. Això és un pla. Això és una proposta d'excursió plegats.
Que no. A més, el Bojan, o sigui... És veritat, quan vam acabar l'entrevista va venir la persona de premsa del Barça, que ara diré un nom i no serà, per tant no el diré, però ja em va dir, què, com ha anat? I dic, ostres, que agraït, no? Que maco és parlar amb un jugador així. I em va dir, ell, és que és un rara avis en el món del futbol, el Bojan, i dic, sí, totalment.
També es diu el mateix de l'Aitana Bonmatí, eh? Que la mateixa gent del Barça et diu això. Sí. Que són persones com que...
Que s'entreguen molt
que s'entreguen molt i tenen un discurs diferent del més típic entre futbolistes.
Bé, falta un minut per 3:45 del migdia. Marina Romero, moltes gràcies.
Gràcies, i un plaer veure-us des d'aquí, eh?
Bon cap de setmana.
Que Déu feu això.
A partir d'ara, saps que pots sortir en el programa en qualsevol moment, no? Sí. Vull dir que mira, posarem paparazzis a sota casa teva.
La setmana que ve, a Eduard Farelo hi hem parlat de l'Alba i la Irma.
Mare de Déu, doncs...
I tant.
És que clar, si fas aquests temes... Atenció, perquè com cada divendres tenim el concurs, gràcies a Vera, l'operador de fibra i mòbil, i regalem aquests auriculars sense fil de vibració òssia. 9-3-2-0-1-7-4-7-4 Atenció a la pregunta d'avui, que com sabeu la Marta és la guionista d'aquest concurs.
És el que més m'agrada d'aquesta feina, pensar les preguntes dels divendres. Atenció, com es diu el bar preferit de Clara Chia i Gerard Piqué que ha tancat temporalment? Opció A, La Peligrosa. Opció B, La Traviesa. Opció C, La Travessa.
És dificilíssim,
sí,
avui.
Molt difícil.
Perquè n'hi ha una de molt tramposa de resposta.
Jo diria que les dues són tramposes,
sí,
les incorrectes, però vaja, que n'hem parlat molt aquesta setmana i els oients més fidels sabran quina és la resposta correcta.
93-201-7474. De seguida parlem amb la persona que sàpiga la resposta i dir-vos que res, d'aquí uns moments... Especial Eurovisió, penso que toca. Falten, res, una mica més de 24 hores perquè se celebri aquest festival d'Eurovisió a Malmo, a Suècia, perquè és bueno, el país d'on és la Lorin, que és la guanyadora de l'any passat amb aquest tatu que ara estem sentint. He vist Les Travesses i ara ens ho explicarà l'Aina Ostrell, però que el Zorra no està molt ben posicionat.
Ja fa temps que el Zorra no acaba de ser el potencial guanyador.
No està allà...
I a part es va lesionar la Mèrida Nebulosa, pobra. Es va fer mal, sí.
I els ballarins també, problemes amb els pantalons.
Això,
no
mai,
està funcionant.
Això mai va bé, la prèvia d'actuar.
Bé, ara en parlem de seguida. Abans deixeu-me saludar en Pepe. Pepe, bon dia.
Hola, bon dia.
Des d'on, Pepe?
Des de Sant Boi.
Doncs va, recordem la pregunta i a veure si encertes la resposta.
Pepe, aquí tens la pregunta. Com es diu el bar preferit de Clara Chia i Gerard Piqué que ha tancat temporalment? Opció A, La Peligrosa. Ai, espera. Opció B, La Traviesa. I opció C, La Travessa. Digues, digues, Pepe.
Sí, ja m'adelantava jo. Sí. La Traviesa.
Molt bé. Un oient molt atent, així ens agrada.
Molt atent. Pepe, que tinguis un bon cap de setmana i que ja ens diràs què tal aquests auriculars, a veure com van.
Vale, gràcies, igualment.
Cuida't molt, que vagi molt bé. Fem una petita pausa i de seguida especial a Eurovisió amb l'Aina Ostrell.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio. EAE Business School patrocina aquest espai.
No, és que estic molt enfadada.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 2 del migdia i hi ha un tema que és molt important avui que s'ha de tractar.
I com és que no hem començat el programa parlant d'això?
Perquè estàvem en Budapest i tot el show aquest, però sí, que, sí.
És allò que surt a mitjanit, perquè és quan va sortir.
Pau, no te
m'ha... I queda pendent.
La notícia que hauria d'haver obert aquest programa és que Hailey Bieber i Justin Bieber seran pares.
Ho han anunciat aquesta nit, no?, amb una foto que ja estàvem una mica pendents de quan ho anunciarien, no?
De fet, el que rumorejava és que potser apareixerien a la Met Gala dilluns anunciant, doncs, que hi havia una panxeta amb una criatura a dins. Ah, no va ser així. Van ser un dels absents a la gala i el que passa és que, doncs, ahir al vespre van penjar tot de fotos i també un vídeo on se'ls veu fent-se una sessió així com... Sembla que una sessió de nòvios, de boda, perquè ella va vestida així com amb un vestit blanc, una mica com de punt, ell amb xandall, una mica amb la gorra, clar, amb aquest look que sembla que no se'n pot desfer,
sí.
I agafant-se la panxeta, una panxeta ja una mica prominent, no sabem de quants mesos està, en alguns mitjans d'Estats Units especulaven que potser ja podria estar d'uns 5-6 mesos, i bé, doncs seran pares després de 6 anys de la seva boda.
Doncs,
els felicitem des d'aquí.
Enhorabona.
I després de moltíssim temps dient-se i parlant que aquesta noia estava embarassada, que a mi ja ni m'ha sorprès, si em sap un greu, perquè que l'exclusiva a mi no m'ha impactat. L'han embarassat cada 2x3, és veritat.
Ja
la gent té molt poca paciència. Un cop s'han casat, diuen, bueno, què? I el nen quan?
Oh, sí, activen el crono i són molt pesats. Tothom. Bon. Va, anem fins a Malmo, a Suècia, on aquest dissabte, de fet demà, viurem una nova edició del Festival d'Eurovisió, un festival que ara ho sentíem. L'any passat va guanyar a Suècia amb la Lorin. No! Aina Ostrell, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
La nostra experta en Eurovisió.
Ai, per favor, estic nerviosa, eh?
És que ho deies al chat del WhatsApp, ahir estic nerviosíssima, Eurovisió.
És que em fa tanta il·lusió, m'encanten aquests grans esdeveniments, de pensar que tota Europa i tot el món estan mirant el mateix al mateix moment. És que em sembla increïble.
Escolta'm, a veure, en quin moment estem ara? Perquè aquests dies hem sentit que hi ha hagut semifinals,
sí.
Ja les tenim fetes, no ara?
Exacte, han servit per veure quins països competiran en aquesta gran final que se celebra demà, que podrem veure a la Televisió Espanyola, per exemple. I és molt important perquè aquesta edició se celebra a Malmö, a Suècia, i commemora justament el 50è aniversari de Waterloo, de la cançó d'Ava,
sí.
Que va guanyar, va fer guanyar per primer cop Suècia l'any 1974, i això sabeu què vol dir, no?
Que actuarà Ava?
Jo crec que Ava, i aquí ho dic, després de molt temps sense fer res, és possible que dissabte a la nit els veiem a l'escenari d'Eurovisió. Jo ho dic.
Pell de gallina.
Wow. Home, doncs seria
històric.
Com et brillen els ulls, Aina. Sí, només sí, per això jo ja soc feliç.
Il·lusionada de veritat. És que l'Eurofan ho porta a dins.
Sí, sí, sí.
Ho sent de veritat.
I que és un procés, perquè portem molts mesos de semifinals, bueno, de finals, diguéssim, a cada país, per veure les cançons.
No, és una feina, és una jornada laboral. Ah, anar-te mirant totes les semifinals, mare de Déu.
Sapigueu que ja tenim l'ordre de les cançons.
Va, com anirà això?
Espanya és la vuitena.
Per tant...
No sé si penseu que això ens beneficia o no.
Bueno,
no sé.
Que toqui cap al principi, la gent està més fresca, no?
I el potser... pitjor és el primer i el segon.
Tu creus? Per un tema de nervis de les actuacions?
No, per un tema de que la gent se n'en recordi de la teva actuació.
És que, de fet, aquest any hi ha una novetat. Després en parlarem de les votacions, si voleu, però enguany s'obren les votacions al principi.
Ah,
i per tant, aquesta cosa que passava, no, de que les actuacions finals te'n recordes més i les votes més, ja no passarà, perquè si t'agrada molt la primera o ho tens clar perquè ja ho has vist a les semifinals,
ja pots votar-la.
Ja pots votar.
Ui, però passarà al revés, jo crec, que la gent es fotrà a votar com una boja al principi, després ja és com que ja t'ho has tret de sobre, vas a sopar, vas al lavabo, ja no saps qui toca.
Zorra, què? Perquè em deia fa una estona que crec que no pinta massa bé la cosa, no?
És aquesta cançó que sentim. Aquesta versió és la que van cantar ahir la nit, diguéssim, a les semifinals, i com bé sentiu, la gent ho canta
públic,
i molt.
El públic.
Per tant, tot i que les apostes diuen que quedarà en una posició més aviat baixa, jo sentint el públic cantar m'atreviria a dir que li anirà bé a Zorra. Però bé, si voleu fer un repàs de les actuacions més destacades, la favorita de les apostes és, ara mateix, Croàcia.
Sí.
A més, amb el doble de punts que la segona opció, vull dir que en principi les apostes diuen que és la claríssima guanyadora, amb una cançó de Baby Lasagna que es diu Rim Tim Tagi Dim.
Aquí a l'estudi ara mateix hi ha dos perfils molt diferenciats. La Marta amb una cara de...
De dir que no guanyi aquesta, per favor.
Pareu això
sí.
I a tu t'agrada.
És que jo ja me la sé.
No, és que se la sap. L'Aina l'ha cantat i no ha ni sortit encara.
Sí, però no només jo. Fixa't com canta la gent.
Pot ser que torni a portar-se el rotllo aquest dels d'Itàlia que van guanyar els aquells. Però no és Maneskin, això. Això és més aviat. A mi em recorda una mica l'època aquella de la Ruta del Bacalao. Tot.
Sí.
Una barreja molt complicada.
Bueno,
aquesta és la favorita.
Jo us he de dir per això que les apostes normalment l'encerten bastant. I més quan ara mateix les semifinals, les actuacions que hem vist aquests dies, són exactament iguals que les finals. Per tant... Ja hem vist com seran les coses clar. I, per tant, la gent ja té clar què li agrada.
I sort que Croàcia guanya tant de pallissa, perquè la segona aposta que estic veient aquí al rànquing és Israel.
Israel.
I ara mateix et guanya Eurovisió. Israel és un...
Ui.
Ja sabeu que és molt polèmic, perquè hi havia qui demanava que no havia de participar.
Home.
Al final, la Unió Europea de Radiodifusió va acceptar que participés, però, en canvi, per exemple, Rússia està vetada. Bé, en fi, tot plegat és molt complex, però, en qualsevol cas, és la segona favorita.
No, sort però que no guanyen.
Hi ha hagut, de fet, protestes a Malmö en contra de la participació d'Israel, i a més em consta...
Inclús participants, vull dir, portant el mocador palestí i tot.
Que s'havien obligat a modificar la cançó de la lletra d'Israel perquè semblava que hi havia missatge pel mig, però el que és sorprenent és que Eurovisió sempre té aquest component polític, i recordem que amb Chanel justament sempre s'ha dit que potser li va prendre la victòria ucraïna
pel tema de la
guerra.
Va quedar tercera, diria.
Sí, hi havia abans el Regne Unit, tens raó.
Sí, per això van fer-ho l'any passat a Liverpool, penso que era, si no m'equivoco.
Sí.
Tercera posició a les apostes. La proposta de Suïssa, Nemo canta The Code.
Sí, tu, Marta, fas que sí amb el cap.
Per mi, aquesta era l'actuació guanyadora. Què ha passat? Les apostes anaven per aquí.
De fet, està ben posicionada. Passa que Croàcia té tants punts que, clar, sembla que hagi de guanyar clarament, però per mi és la meva aposta i serà la cançó guanyadora. Crec que no pot ser més eurovisiva. És molt complicada perquè fa uns falsets molt complicats, aquest cantant. I la coreografia és curiosa perquè, de fet, Ja ho veureu, no vull fer spoilers per si no ho heu vist, però diguéssim que està ell molt sol a l'escenari i només hi ha una plataforma que l'acompanya. I és molt complicat d'afinar, jo crec, aquesta cançó. Veurem si li surt bé.
Té un missatge així molt del col·lectiu LGTBIQ+.
Exacte.
Vull dir que tot encaixa perquè hagi de guanyar aquesta cançó.
I hem decidit també una de les propostes més irreverents de l'edició d'enguany. És la d'Irlanda, la canta Bambi Duck i es diu Doomsday Blue.
Tinc la sensació que és una edició molt plena, no? Les cançons com molt...
Aquestes són les que més destaquen perquè la resta són força soses, us he de dir.
Sí? Molta baladeta o què? Perquè a mi no em pot agradar menys una Eurovisió que tot sigui baladeta.
De fet, aquest any el que han fet és barrejar una mica l'ordre d'actuacions perquè s'alterna una mica balada amb cosa més marxosa. Aquesta cançó, ja ho sentiu, combina una mica l'escrimo, que és aquesta manera de cantar cridant, amb una veu més dolça, és una aposta arriscadíssima, però és el show eurovisiu que es demana. Per tant, jo crec que pot funcionar. Irlanda compta perquè és dels països que més vegades ha guanyat, de fet, el que més ha empatat en Suècia 7 vegades a Eurovisió.
No ho hauria dit mai.
Jo tampoc. Sí, sí. Per
Suècia
tant,
sí que té la fama.
Pot funcionar. I destaca també, per exemple, la proposta d'Ucraïna.
Ah, sí?
Sentim-la.
Teresa i Maria, es diu la cançó?
Sí, sí, així es diu.
Molt bé.
Jo soc més de Telma i Lluís de la Julieta, eh?
Sí. Escolta'm, i podem sentir França, també, a veure...
I tant, el Big Five sempre és important. França.
Allò, no? A vegades que els països veïns es voten una mica entre ells.
Sí, veurem què passa aquest any, perquè el sistema de votacions ha canviat una miqueta. Tindrà més importància el televot, a canvi del jurat, que també fins ara era 50-50 i aquesta vegada els votants podran dir-hi més la seva. I veurem què passa amb tot això, però sapigueu que cada vot es paga, eh? Vull dir que també és una milionada tot plegat.
Doncs bé, tots pendents, bueno, els que vulgueu, d'aquesta Eurovisió de dissabte, que es podrà seguir per Televisió Espanyola,
Sí, i tant.
Espanyola. Bon cap de setmana a tots.
Que vagi bé.
Dilluns a la una més. Que vagi molt bé.